Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El ple municipal de febrer arriba carregat amb una quarantena de punts, entre els quals 12 mocions dels grups municipals que se sotmeten a debat. Dues d'elles, això sí, arriben com a textos institucionals. Són dues mocions presentades originalment pel PP, una per millorar les parades de bus de la ciutat i l'altra perquè la policia local s'integri en un sistema per millorar la coordinació amb els altres cossos policials. Un altre dels punts destacats serà l'aprovació del Pla Director de les Arts Visuals i Plàstiques per al període 2025-29. Són alguns dels punts destacats de la sessió plenària, que comença a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe a Cugat Mèdia. A les 7 de la tarda tindrà lloc l'audiència pública. L'Associació de Veïns de Coll Favà vol tornar a caminar. Després de més de 5 anys d'inactivitat, l'entitat ha convocat una assemblea general extraordinària amb l'objectiu de reprendre l'activitat i constituir una nova junta directiva. Segons ha explicat a Cugat Mèdia l'actual president de l'associació, Antonio Lucas, la millora de la il·luminació dels carrers, la renovació dels parcs infantils i l'habilitació de la passera del pont de Can Bernet són algunes de les principals reivindicacions del barri. Arran ha celebrat aquest dissabte la jornada Batallem Sant Cugat, una iniciativa amb una gimcana, un monòleg, sopar i música. És una proposta que s'havia d'organitzar l'octubre passat, però l'Ajuntament va denegar el permís perquè considerava que vulnerava l'ordenança de convivència ciutadana. En concret, feia referència a algunes de les activitats de la gimcana, amb títols com Apunta al Fatxa i Taranyina Policial. Malgrat tot, gairebé 4 mesos després, la jornada s'ha pogut celebrar al Parc de Ramon Barnils sense canviar ni una coma de la proposta original. I en clau esportiva us expliquem que la festa de l'hoquei sala que ha viscut aquest cap de setmana a la ciutat amb la celebració del Campionat d'Espanya Absolut, el PAF 3, ha acabat amb una pinzellada d'or. El Júnior Club Anfitrió s'ha coronat com a guanyador del torneig després de superar el Club de Campo a la final. Ha estat un partit d'igualtat màxima, amb un empat a 1 al final del temps reglamentari que ha fet que la victòria es decidís als shootouts. Sentim el tècnic del Júnior, Fede González.
Hemos hecho historia. Yo creo que lo importante es el proceso que hemos hecho hasta llegar aquí. Para hacer historia hay que levantarse temprano, hay que entrenar, hay que luchar muchos años, sacar niños de la cantera, juntarlos, unirlos en un objetivo y una misión, y eso es lo que hemos hecho. Hemos ganado porque hemos sido un equipo.
Les millors imatges del partit les trobareu a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Faves Comptades compta amb el suport de Fair 3 i Servimat.
A l'Espai de Literatura, avui ens centrarem en l'aprenentatge de la lectura. I ho farem de la mà del llibreter del Celler de Llibres, Pablo Jiménez. Amb ell aprofundirem en aquest procés per saber com és el camí fins a assolir aquest aprenentatge. Pablo, benvingut.
Moltes gràcies. Ben,
ben trobat.
Ben trobat.
Ben trobat. Un camí, un procés... vull dir que abans
una ascensió a l'Himàlaia.
Però sembla tan fàcil quan ja ho tenim assumit, no?
Ho sembla, però no ho és, no ho és, no ho és. Ni a nivell biològic, ni a nivell psicològic, ni a nivell emocional. És molt desgastador.
Segur que si li preguntem a algú que ens expliqui què significa llegir, el posem en un compromís.
Sí.
Sí?
Sí.
Tu ens ho podries explicar, no?
Clar, vull dir, aviam, quan tu li demanes algú que significa llegir, diu, bueno, pues obro el llibre, veig les paraules i ja està, i les llegeixo. I és molt més complex que tot això. Encara que no ens ho sembli, perquè ho tenim tan interioritzat, tan mecanitzat, que llegim de forma automàtica ja. És a dir, però no és un procés natural, és una cosa que hem après a fer.
Clar, clar. Si ens posem al principi de tot, nosaltres mateixos ens han hagut d'ensenyar.
Mm-hmm, correcte.
Ens han posat en aquest camí i hem hagut de seguir un procés.
Mm-hmm.
Quina és la complexitat de tot plegat?
Mira, si mirem només de manera purament neurològica, només observem el cervell i els nervis i què passa, hem de pensar que segueix un procés molt llarg i que no para, que està contínuament actiu. És a dir, a nosaltres ens arriba una informació visual a través dels ulls que no deixen de ser uns símbols que nosaltres hem decidit que significa alguna cosa. Igual que quan tu vas conduint i veus un cèrcol de color vermell amb una barra blanca al mig, dius, per aquí no puc passar.
Prohibit.
Però tu li preguntes a un nen, què vol dir això? I et dirà, un cèrcol amb una ratlla blanca.
Mm-hmm.
Per tu significa alguna cosa perquè has fet aquest aprenentatge. En la lectura passa el mateix. Llavors, què és el que passa? Nosaltres, els ulls, veuen alguna cosa, això va a la retina. La retina ho converteix en un impuls elèctric i ho envia cap al tàlam, que és la part, una part molt important del nostre cervell, molt senzilla, però molt important, perquè és la que diu tu vas cap aquí, tu vas cap allà, és una mica de guàrdia de trànsit.
Sí.
El tàlam ho envia cap a l'escorça visual. A l'escorça visual, allà reconeixem que allò són paraules, ho envia, llavors diu, això ja no és cosa meva. Ja no és només un significat visual, té un significat intern. Ho envia cap al gir angular, que està al lòbul parietal, que aquest diu, vale, és que aquests símbols signifiquen aquests sons. Amb la qual cosa diu, ei, això s'ha integrat amb el llenguatge. Com és llenguatge, li passa el marrón a l'àrea de Wernicke. Llavors, amb aquesta àrea de Wernicke, diu, vale, aquest so, al costat d'aquest so, fa aquest altre so, no sé què, bla, bla, les estructura, i de cop l'àrea de Wernicke, que de sintaxis i gramàtica no té ni idea, diu, espera, això té una estructura i un significat diferent. Llavors, agafa el fascicle arquejat li envia a l'àrea de Broca, que és la coneguda com a àrea del llenguatge, i aquesta àrea de Broca és la que diu, que això significa aquesta paraula, amb aquest concepte, amb aquestes imatges associades, i envia la resposta motora, que la resposta motora és, segueix llegint la següent paraula. Hem fet una paraula amb tot això.
Mare meva. Això sí que és un treball d'equip, no?
Un treball d'equip brutal. Afortunadament tenim un cervell com el que tenim, que és una autèntica meravella. Evidentment, jo, tots aquests termes que us he utilitzat, això s'ha d'estar avaluant i reavaluant des del punt de vista de la neurologia i de la ciència contínuament, perquè van havent descobriments. Fins ara es parlava de que no, la corba d'aprenentatge, la que no aprenguis amb 5 anys ja et costarà molt aprendre. S'ha descobert que no era cert, que el cervell és molt més plàstic del que imaginàvem, no? I potser hi ha àrees del cervell que també hi participen que no coneixem. Però, bueno, això seria per fer-nos una petita imatge, eh?
Però això és molt curiós, perquè el que tu ens has descrit com un procés complex, això ho fem a una velocitat terrible.
Correcte.
Quan ja hem assimilat tot aquest procés, no?
Però per això hem de tenir en compte que moltes vegades, quan els nens estan començant a llegir, llegeix en veu alta. Home, li estàs afegint una dificultat més.
Clar.
Li estàs afegint una dificultat més perquè llavors has de fer intervenir totes les àrees de producció oral, que encara són més àrees del cervell. O el nen que diu, és que estic cansat de llegir, com et pots cansar de llegir? Clar que es cansa de llegir. Hi ha un desgast energètic important amb aquesta lectura.
Clar, això no ho veiem.
No. I menys els que som lectors habituals, que per nosaltres és un plaer llegir.
Clar.
Al principi costa molt.
Has fet la descripció d'una sola paraula, però quan afegim una altra i una altra, és a dir, quan fem una lectura ja complexa de frases, de paràgrafs...
Aquí es complica molt més, perquè aquí ja entraríem amb el que anomenem la lectura psicològica. ¿Vale? Per què? Perquè, per exemple, quan jo llegeixo des del punt de vista de la psicologia, ¿vale? Jo agafo una paraula i entenc el seu significat, però és que la següent paraula em pot canviar aquest significat.
Mhm.
Si jo dic, vaig al banc, tu immediatament, però potser pensaràs, ai, mira, va treure diners.
Sí.
Però si jo dic, vaig al banc perquè l'he de pintar... Ah, no.
És ja no que és el mateix banc.
És que és aquell seient que hi ha a la plaça i que té la pintura desgastada. Et sembla una tonteria, però aquell significat que jo havia construït l'he d'oblidar i transformar-lo en un de nou. Vull dir, això passa, per exemple, amb la sinonímia, no? Vull dir, totes les paraules que siguin sinònimes, pues... però després també tenim tot el tema de... per exemple, si jo et dic la frase, Carme, el noi de la peixera t'està mirant. Tu pots pensar moltes coses. Pots dir, m'ha caigut alguna cosa. Però si jo de cop et dic, el noi de la peixera t'està mirant i em fàstic, ostres, de cop tota la frase té un altre sentit.
Exacte.
És un procés continu, també. Cada paraula que anem afegint està transformant. Però és que, a més, quan tenim ja la frase completa, resulta que potser la següent frase ens fa veure que la primera era ironia. O estava escrit amb intenció de cridar-nos l'atenció, però no ens donava tota la informació. Clar, tot això, un altre desgast, un altre cansament.
Clar, això és afegir-li el significat...
Correcte.
A cada paraula i després a cada frase.
I
no?
Després al paràgraf.
I després anem al paràgraf.
Clar,
i encara
es complica més. Perquè sí. De cop el paràgraf et dona tota una sèrie d'elements que estan al voltant d'aquella frase i que et fan acabar de definir-la. Imagina't, és com llegir una descripció. Quan tu llegeixes una descripció et van afegint elements i la teva imatge mental del lloc va canviant a mida que vas veient tots els elements que es van afegint. Amb la qual cosa és contínuament un procés de construcció i reconstrucció d'una realitat imaginada. Cansa, Cansa,
Però aquí hi hauríem d'afegir les emocions.
Uf, aquest ja és on directament necessitem allò, dos cafès abans de començar i un bon tiberi després de la lectura.
Perquè, a més, clar, les emocions, cadascú, les seves, no?
Clar, tu imagina't quan llegeixes... Parlem una cosa tan senzilla o tan teòricament objectiva com és una notícia. Però tu llegeixes que hi ha hagut una persona, que hi ha hagut un accident, que ha mort aquesta persona... Tu això emocionalment t'afecta. Ostres, pobre noi, mira, anava amb la moto, ha xocat contra no sé què... Amb la narrativa, a més, els escriptors, els autors i les autores, tenen tan mala llet que ho fan de manera que busqui aquest impacte emocional. Per què? Perquè ens identifiquem amb un personatge. I generem processos d'atracció cap a uns personatges i d'aversió cap als altres. Hi ha uns que ens atreuen, que ens semblen interessants, però quan ens atreuen, què fem? Ens projectem, ens sentim com si fossin ells. Generem un procés empàtic que fa convertir-nos, entre cometes, en aquest personatge. Per això funciona una novel·la, o per això funciona una pel·lícula. Però què passa? Clar, vivim les seves emocions com si fossin nostres, però a més, quan prenem una decisió que no ens agrada, ens emprenyem com una mona. Allò, a veure, llibre de Stephen King, per què baixes al soterrani? No baixis.
Que prendràs mal.
Burro, que faràs mal. Clar. Llavors, els processos emocionals, i això ho sabem tots, però està demostradíssim. Vull dir, els processos emocionals generen un desgast energètic físic. Per què? Pues, bueno, perquè generen estrès, perquè generen, també generen dopamina, generen oxitocina, generen tota una sèrie d'hormones que associem amb el premi, amb la recompensa, amb el plaer, amb estar a gust, no? Clar, tot aquest... És una muntanya russa d'emocions, llegir. I això també esgota. Per això, moltes vegades, els dobles sentits o les suggerències a un nivell més emocional, quan un nen llegeix un llibre, un còmic, el que sigui, no ho entén, perquè encara no ha arribat a aquest procés d'identificació. No. La seva lectura, diguem-ne, mecànica, li està sent tan farragosa, tan treballosa, que no pot arribar a aquest tercer nivell, que és el que arribes doncs, ja quan comences a llegir de forma fluida.
Ja. I podríem dir que ja has fet el cim quan en aquest procés... Bueno, fer el cim jo crec que no el fem mai, perquè estem en continu creixement.
Correcte.
No?
Llegir és créixer. Llegir és créixer perquè és situar-te a la pell de l'altre, és descobrir altres cultures, és conèixer fets que ens sobten, és contínuament... Què passa? Quan estem fent tot això, no només construïm i reconstruïm el text, ens construïm i ens reconstruïm nosaltres mateixos. Créixer no és només arribar al 1,75 m o... No. Créixer és madurar, és canviar, és interpretar el món des d'una altra òptica, tot això ens ho porta a la lectura. Mm. Però sobretot és divertir-se.
I escolta'm una cosa, això segur que tu t'ho has trobat en la teva etapa de formador, de mestre. La preocupació dels pares, perquè els fills és que no el veig amb un llibre a les mans, és que no li agrada la lectura. On hem errat? Quin és el problema?
Mira, el gran problema, això podríem estar un altre dia parlant una bona estona, però per simplificar, el problema és l'hàbit lector. I dius, hem de fomentar l'hàbit lector. No.
Quin és el problema, doncs?
El problema és el plaer de llegir.
I com fem que adquireixi aquest plaer?
Amb qui és amb qui més disfrutes a la teva vida? Amb la gent que estimes, oi? Doncs potser una cosa tan senzilla com agafar i dir, mira, parem el món durant 10 minuts i tots seiem, cadascú llegir el seu. I és igual si és un conte finet, o a l'últim Sanderson, que són 1.500 pàgines, no sé què. És igual. I dediquem 10 minuts a estar junts llegint. Quantes famílies fan això?
No en conec.
Vale. Però de cop, l'experiència de la lectura deixa de ser una ordre emesa per una altra, que a més està fent una altra cosa. Tu em dius que llegeixi, però tu mentres, no, és més important fregar els plats, o és més important fer el llit, o és més important preparar el sopar. No deu ser tan important quan hi ha altres coses que superen aquesta importància de la lectura. Doncs potser demostres-li 10 minuts, un quart d'hora, no cal més. De dir, és que la lectura és tan maca i és tan important que vull estar amb tu en aquest procés, vull compartir-ho amb tu. Hi ha moltes tècniques a fer, però aquesta és una que m'agrada molt.
Jo ara recordo una etapa de la vida que és quan som petits, quan els pares ens llegeixen contes.
Correcte.
Clar, jo ara em pregunto si aquest és un hàbit que es continua practicant o...
En moltes famílies sí, perquè recorden... Mira, Daniel Pennac, un autor d'un llibre que es diu com una novel·la, un llibre meravellós sobre per què llegim i per què deixem de llegir, Daniel Pennac té una frase que a mi em sembla absolutament meravellosa. I parla d'aquesta lectura al peu del llit. Aquella lectura pel nen és un moment meravellós. Perquè li estan contant un conte? No, perquè sa mare o son pare o el seu tiet estan allà amb ell. I només per ell, per compartir una estona amb ell. Daniel Pennac diu, éramos su cuentista, nos hemos convertido en su contable. El nen compleix 6 anys, 7 anys, comença a llegir de manera autònoma. Què fem? Has de llegir mitja hora. I jo me'n vaig a fer altres coses. Ostres, aquell moment màgic, íntim, preciós, de comunió, s'ha convertit en... La lectura és una obligació. Generes aversió. Compartim espais. Parla-li de llibres que a tu et van agradar.
Ostres.
És que és això. La lectura és emoció. Com volem provocar emoció si la convertim en un procés fred i analític que correspon a l'escola? No. No funciona. No funciona.
Hem de parar.
Sí.
Hem de parar.
Sí, parem el món de tant en tant. Aquestes vides tan atrafegades, tan occidentals que portem, parem un segon, compartim un moment amb aquella persona que
estimem. Tu saps quan es va parar, no? Te'n recordes quan es va parar?
Sí.
Doncs aquell va ser un bon moment.
I es va disparar
malgrat
la lectura.
Malgrat totes les desgràcies...
Es va disparar la lectura.
Sí.
Es van disparar dues coses, la lectura i els jocs de taula.
Estem parlant de la pandèmia.
De la pandèmia, del tancament.
Jolín, escolta, fantàstic. Aquesta estona de conversa per parlar i reflexionar sobre la lectura, sobre el procés de la lectura, del significat i del fet de compartir, que és el que hem fet ara mateix. Pablo, fantàstic. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Seguim llegint.
Molt bé.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari,
és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nascuda a Ourense, la nostra convidada d'avui va establir de joveneta la seva primera vinculació amb la música i ho va fer a través de la flauta travessera. Però ara se la reconeix arreu com a DJ i compositora de música electrònica. Després d'estar vinculada amb ciutats com Madrid, Berlín, Barcelona, ara Cora Novoa s'ha establert a Sant Cugat. Cora, benvinguda.
Un placer estar aquí i gràcies per la invitació.
El català l'entens?
Perfecte.
Sí?
Sí.
Molt bé. I comences a fer ja algun intent?
Començo, però me costa.
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 Molt bé. També ens acompanyarà en l'entrevista el Joan Muñoz, el nostre productor. Joan?
Bona tarda, Carme. Poquet. Parlaré poquet jo avui. Jo avui estic duient, però sí, alguna aportació faré. Mm.
Doncs, Cora, ens interessa saber... Clar, és que tu estàs en un àmbit que és superespecialitzat, el de la música, però més la música electrònica. Quan comença la teva relació? Jo ara parlava en la presentació de la flauta travessera, que no té res a veure.
Yeah.
Com arribes a atrapar-te per la música electrònica? Què és el que et porta fins allà?
Pues en realidad creo que fue por la radio. Cuando vivía con mis padres, que era, claro, pequeñita, siempre teníamos la costumbre de escuchar la radio mientras comíamos y poníamos siempre Radio 3. Y gracias a Radio 3 pues descubrí la música electrónica, grupos como Portishead, que, bueno, un poco más alternativos, y al final me hicieron descubrir que existía otros géneros más allá de los clásicos, ¿no? Que yo, la verdad, soy amante de todos los géneros musicales y no hay música mala, sino hay que buscar el momento, ¿no?
Però tu en el teu cap ja anaves pensant a dedicar-te a la música, fer de la música la teva professió, o què és el que... a què aspiraves? Què volies fer?
No, en realidad no. Siempre he sido muy amante de la música, sobre todo gracias a mi padre. Y siempre se ha respirado, pues había muchos vinilos, muchos CDs, mucha salsa, flamenco, de todo, ¿no? Y creo que esas ganas de aprender y de seguir investigando, y gracias a la radio, pues me hicieron seguir pues un poquito mi instinto y fue sin querer dedicarme a esto. O sea, fue a través también de estudiar informática que descubrí que se podía hacer música con ordenadores. Y dije, vale, esto es lo mío. Entonces ya me fui a Madrid a estudiar porque no había... donde yo soy de Ourense, es una ciudad muy pequeñita, no había nada para estudiar algo así, producción de música o ser DJ. No, sin ninguna intención, ¿eh? Los estudié diciendo, bueno, me gustaría formarme y trabajar en la industria musical.
¿A qué edad te vas a Madrid?
Con 19 años. Sí.
19 años.
Sí.
hi ha boles de casa teva i a partir d'allà has continuat fent camí, no?
Sí, sí, o sea, yo ya en Ourense yo ya hacía música. Entonces, por mi cuenta, y fue llegar a Madrid y continuar. Entonces, yo estaba trabajando de técnico de sonido y paralelamente seguía haciendo música hasta que hubo un momento en el que, un impasse en el que me fui a Berlín a vivir, y justo una agencia de contratación se interesó en mi perfil como artista y me dijo, vale, te quiero fichar, y bueno, a partir de ahí me tiré a la piscina y a ver qué tal, y hasta ahora, hasta hoy.
¿Por qué te vas a Berlín?
Porque creo que tenía ganas de explorar y de conocer mundo, y de alguna manera Madrid en 4 años, pues yo terminé los estudios y también estaba trabajando, ya lo tenía conocido, necesitaba más. Entonces Berlín sabía que era la cuna de la música electrónica y quería descubrir más.
Clar, és el millor lloc, no?
Jo tinc una pregunta respecte al que fa a l'educació i a la formació. Clar, d'això estem parlant de gairebé fa 20 anys, aproximadament. Com ha canviat una mica el concepte de formar-se per ser DJ? Perquè ara mateix és una professió molt més reconeguda, no és molt estrany veure un noi o una noia que vol ser DJ, però llavors suposo que no era així.
No, había mucho estigma y no había nada, o sea, no había nada de formación. Yo tuve que estudiar técnico de sonido porque no existía nada, y de hecho estudié 2 meses como una extra, digamos, escolar, una extra de la formación, en donde te explicaban o te enseñaban cómo producir música, pero no era lo más importante. Fue todo autodidacta, lo mío.
¿Y cómo desenvolupas una mica la teva imatge? Què serà Cora Novoa? En aquests anys és a Madrid, és ja després a Berlín, o vas a Berlín ja amb una imatge muntada, amb una idea muntada?
Pues a base de prueba y error. En realidad, cometí muchos errores también al principio de tener una narrativa o que el proyecto tuviera una identidad estética determinada, pero claro, es que era muy pequeña. Ahora lo bueno es que hay mucha formación, y creo que para las generaciones pues más jóvenes tienen un abanico de posibilidades increíble, y que bueno, que yo animo desde aquí, siempre animo a la gente que siga su instinto, que a mí cuando estudié también técnico de sonido todo el mundo me decía no vas a encontrar trabajo, y a mí nunca me ha faltado trabajo. Creo que va más con un tema de actitud y de intentar buscarte la vida. Y aunque te digan 10 nos, igual en la 11ª pues habrá otra oportunidad, ¿no? Y se abrirá una puerta.
Ara m'estava imaginant que, clar, quan tu comences tota aquesta aventura, quan inicies tot aquest camí, referents de la música electrònica i referents a dones, segurament tampoc no res, no?
Sí, referentes, complicado, pero para mí el Sonar Festival aquí en Barcelona era uno de mis grandes referentes. Creo que ha puesto en el mapa mundial a Cataluña y sigue siendo un festival icónico que ha marcado un antes y un después en la industria musical, sobre todo de la música electrónica y de tecnologías avanzadas. Entonces, sí que de mujeres, yo diría Miss Kitty, Ellen Alien, pero había muy poquitas, una minoría. Y ahora sí que hay más de DJs, pero sigue habiendo muy pocas como productoras. Seguimos siendo muy pocas, muy, muy pocas.
Hablabas del Sonar, de Barcelona. La teva primera actuació va ser el 2009?
Sí, 2009-2010, sí.
I com la recordes? Perquè, clar, arribar a actuar en un lloc que tu, ara ens acabes de dir, que és un referent per tu, imposava?
Fue un momento que siempre atesoraré toda mi vida. O sea, muy importante y muy especial, porque además ese año cerré, en ese mismo fin de semana, era curioso, pero hubo 2 años, 2 temporadas, que se hizo Sonar Galicia. Y era el primer año que se hacía Sonar Galicia. Entonces yo cerraba la carpa del viernes aquí en el Sonar, en Sonar Barcelona, y al día siguiente en Sonar Galicia. Entonces fue como un doble regalo.
¿Quin és el teu vincle amb aquest festival i com es presenta aquest 2025 en què faràs show, no?
Un show sí. Nou.
Exacto, es la primera vez después de desde el 2010, 2009, que vuelvo al festival en formato live, es decir, con una propuesta de música en directo, en música electrónica en directo. No voy a estar pinchando música de otros, sino que me llevo las máquinas y hago una interpretación en directo de mi repertorio. Y además con un show audiovisual, con visuales de Tomás Aciego, que es un artista digital increíble y muy, muy ilusionada, la verdad. Y el vínculo que tengo, pues me siento parte de la familia Sonar y desde luego muy feliç, no?, de repetir.
No sents que, pel que fa a festivals, està el Sonar, que evidentment és una referència mundial, i aquí a Barcelona és molt conegut. Has estat a Berlín, jo crec que has notat la diferència, vull dir, no és el mateix la cultura que hi ha de la música electrònica a Berlín, a la resta d'Europa, que aquí a Barcelona, que potser és el Sonar i prou. Has notat que Berlín és una altra cosa?
Sí que se nota que a nivel institucional, aunque aquí en Cataluña, la verdad que es una pasada, y culturalmente se apoyan proyectos experimentales o con nuevas tecnologías, etcétera, y también nichos como pueden ser la música electrónica, que en otros mercados, como en alemán, no es un nicho, o sea, es una marca. De hecho, el techno de Berlín está protegido por la UNESCO. O sea, esto se consiguió, por ejemplo, el IVA, digamos, clubs míticos o icónicos como Berghain pagan las mismas tasas que un museo. O sea, no sé si es un 4% de IVA. Esto es ese twist que falta en España y lo que estaría bien, que empezáramos a sentirnos orgullosos y a decir, oye, es que la electrónica está en todo, en producciones de Lady Gaga, en Rosalía, o sea, está en la radio, está en jingles, está en publicidad, o sea, la electrónica es mainstream al final, ¿no? Y creo que es un anclaje también para llegar a nuevas generaciones y hacer cosas nuevas, ¿no?
O sea, ¿tú creus que aquí, per exemple, a Espanya aconseguirem treure separar el tòpic de, per exemple, la festa i una festa molt determinada, molt associada a la droga, de la música tecnològica? Perquè al final, a Madrid, sí, sabem que està el Fàbrica a vegades, però el reggaeton s'està apoderant de totes les festes, el reggaeton, tot i que el missatge segurament sigui més brut a la lletra que moltes cancions, que moltes festes de tecno, la festa que està pitjor vista és la de tecno.
Sí, a ver, no sé, yo creo que sigue habiendo mucho estigma con muchos géneros musicales. A mí me encanta, por ejemplo, el reggaetón y la música urbana. Creo que se están haciendo cosas increíbles y que eso, bueno, que sí, que empezó siendo muy machista, pero que dentro de ese género pues ha habido una evolución muy, muy abismal. Igual que con la electrónica, aquí se sigue estigmatizando y un punto clave fue la ruta del bacalao. Si eso hubiera pasado en Alemania, otro gallo cantaría. Y creo que es algo que marcó una época y un antes y un después. Vinieron bandas icónicas de Reino Unido, con Bristol, con Londres, y eso se ha tapado y se ha desdibujado porque, bueno, no se quería tampoco quedar con lo realmente importante, que era la cultura y el arte que había ahí.
La Cora, al principi de l'entrevista, la hem definit com a DJ, com a compositora, però és que fa moltes coses, la Cora. La Cora és formadora d'Ableton.
Sí.
Explica què és exactament.
Pues Ableton és un programa con el que hacer música. Está muy estandarizado, de hecho, realmente es pionero porque facilita mucho el tocar en directo, conciertos en directos, desde jazz, hip hop o R&B o electrónica. Y bueno, a lo que me dedico, digamos que soy profesora titulada, pero no me puedo dedicar a ser docente porque es que no tengo tiempo. Entonces hago puntualmente algunas masterclasses para, bueno, algunas instituciones o...
Sí. ¿Y això, Cora, això de curadora musical?
Bueno, pues sobre todo he hecho trabajos para marcas externas en la que, pues, para curar o crear identidades para marcas sonoras. Así como que es importante, ¿no?, la imagen, y puede haber un estilista en una tienda, en un hotel, es muy importante pues la puesta en escena y la imagen que tienes a nivel musical, ¿no? En qué envuelves a esos clientes y bueno, eso es la curación.
Abans la Cora ens parlava de Radio 3. Quan estava a Ourense, quan estava a casa, quan compartia, doncs, les emissions de Ràdio 3 amb la família de ben joveneta, però és que ara tu col·labores. ¿O has colaborado?
He colaborado, sí, sí. Aunque a veces voy, o sea, a Generación Ya y a algunos programas de Radio 3, me encanta porque también siento que es parte de mi familia y es un regalo. O sea, haber formado parte de forma directa, ¿no?, de un proyecto como Radio 3 que me ha educado, es como, wow, un sueño cumplido, ¿no?
Has tancat el cercle.
Sí, totalmente.
No? Parlem del treball més recent.
Parlem de l'Act 3, This is not about you and me, this is about us. Explica'ns una mica quin és el teu tercer disc d'àlbum, mm-hmm. o sigui, disc d'estudi, perdó. Mm-hmm. Quines diferències hi ha amb els dos anteriors? No sé si la maduresa, el pas del temps, l'experiència juguen un paper important en aquest tercer projecte.
Sí, a ver, esto es mi último álbum y cierra la trilogía. Es una trilogía de lanzamientos en los que hay, pues eso, aparte de música, pues hay un lenguaje estético y se han desarrollado pues diferentes objetos en relación con el proyecto. Y en este caso, este álbum de lo que habla sobre todo es un poco una crítica social a esta sociedad tan distópica que estamos viviendo, en la que está todo súper polarizado, la disrupción de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el cambio climático, y parece mentira, pero claro, yo llevo trabajando en esto unos cuantos años y de repente fue salir esto, ¿no? Y ahora pues se han sacado muchas cosas a colación, y sobre todo eso, el volver un poco al This is not about you and me, this is about us, volver a ese sentido de comunidad, ¿no? Que al final, como pueblo, tenemos mucha fuerza si nos juntamos y podemos hacer grandes cosas.
Si et sembla, escoltem un petit tros de Todo por ti, que és una
Venga,
de les
vale.
cançons de l'àlbum. Doncs això era una mica Todo por ti. Ara has dit, té un missatge reivindicatiu per fer comunitat. Com la música electrònica pot explicar coses? Per la gent que no som seguidors o que no tenim tant, evidentment, tant coneixement de la matèria, què és, quins són els petits matisos que dius això està volem dir una cosa?
Bueno, a veces está, evidentemente, lo más fácil es usar la voz, ¿no? Cuando tienes un intérprete y tienes un vocalista, puedes llegar más directamente a la gente, pero bueno, hay otras formas y de poder llegar a ese mensaje, y es, por ejemplo, yo sampleo, hago técnicas de sampling. Básicamente lo que hago es grabar speeches o charlas de temática que va en relación con este concepto, y las uso en las grabaciones de campo. Por ejemplo, tengo, bueno, grabadores externos, y por ejemplo, si vamos a una fábrica o si tiene que ver con un entorno X, evidentemente tiene que tener relación con el proyecto. Hice un proyecto en el que estaba todo inspirado en sonidos de fábrica y fui a grabar, ¿no?, allí. Entonces, esa es una forma muy buena, aparte de todo el empaque que le das de identidad visual, ¿no?, a los videoclips, en donde es más fácil llegar por el ojo a ese mensaje, ¿no? También redes sociales. Un poco este pack es el que ayuda a darle a la gente a entender el concepto.
Ara que parles de concepte, d'imatge, de xarxes socials, explica'ns una mica què és Seeking the Velvet, perquè és el teu segell discogràfic.
Sí.
Però té com un concepte més enllà. No és només un segell discogràfic, no?
No, o sea, básicamente se soporta, es un proyecto, si es un sello discográfico, un proyecto creativo que se sustenta en tres pilares: arte, música y tecnología. Y intentamos pues hacer un equilibrio y hacer cócteles con estos tres pilares y proyectos que al final nos apetezca hacer, ¿no? No tanto por una remuneración económica, sino es en donde me siento libre y donde puedo crear sin estar a expensas de un calendario o de si voy a sacar dinero o no. Al final necesito tener ese espacio, ¿no?, de libertad.
La Cora viu a Sant Cugat des de fa uns anyets.
Sí.
Quan arribes tu a Sant Cugat?
Pues más o menos por justo cuando empezó la pandemia, por ahí 2019, por ahí, sí.
Venies de Barcelona?
venía de Barcelona, sí, yo, pero antes, justo antes, se venía de Londres. Entonces yo llegué a Barcelona y menos mal que, bueno, por cosas del amor. Yo estoy aquí también porque vine aquí por mi mujer, porque me enamoré y la verdad que estoy encantada. Es un sitio espectacular.
I aquí t'has quedat.
Sí, sí, me siento como en casa.
Vam veure el periòdico que va publicar una entrevista teva que el monestir de Sant Cugat era un lloc especial de la ciutat. ¿Por qué?
Me gusta mucho, no sé, el misticismo. Siempre me parecen los sitios sacros muy encantadores y al final es en donde mejor música puedes escuchar a nivel de sonoridad, ¿no? Sobre todo tema de órganos, etcétera, según cómo esté construido, evidentemente. Pero siempre me gustó, siempre he estado muy fascinada por el misticismo y, no sé, conocí la catedral y me gusta mucho ir por allí a los alrededores, sentarme en algún banquito a leer. Es como mi espacio para desconectar y me gusta la energía que tiene.
¿Has entrat?
Sí, sí, sí.
Has entrat.
És precioso, sí.
Parles de la creativitat i de la necessitat de nodrir-la, d'alimentar-la. Com ho fas tu?
Pues intento que no se quede la fuente vacía, la fuente de la creatividad. Entonces, viajar, leer, siempre que rescato algo que me interese, sigo, ¿no? Sigo como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sigue al conejo blanco. Pues intento siempre no perder esas ganas de buscar cosas y de aprender. Así que, no sé, supongo que tiene que ver con... Yeah, nací así.
No sé. Sí, però quines són les coses que et provoquen aquesta... que t'inspiren a l'hora de crear?
Es que pots... Todo lo que no he hecho.
¿Sí?
Me gusta hacer cosas, por ejemplo, en el estudio... Cuando estoy trabajando, produciendo, etcétera, o producir a otros artistas, me gusta siempre aprender e investigar técnicas nuevas. Si estoy siempre haciendo lo mismo, me aburro. A lo mejor luego vuelvo a técnicas antiguas, pero las renuevo. O no sé, ¿qué me inspira? También me gustan muchas temáticas. Me encanta muchísimo la cultura clásica, la cultura grecorromana, la mitología. Es que... me encanta todo lo que... És que me gusta de todo. No te podria dir solo una cosa.
Has parlat durant tota l'entrevista que vas d'aquí cap allà, has estat a moltes ciutats. Una vegada establerta a Sant Cugat, ja ho dius, per amor, amb família,
sí.
Ja són gairebé 5 anys, a tothom ens agrada fer-nos nostre el lloc on estem. No sé quins són els teus llocs de confiança ara que portes 5 anys a Sant Cugat. Mira, sempre vaig a aquesta botiga a comprar X cosa. ¿Quins són els teus indrets de Sant Cugat?
Hombre, te voy a decir uno, la Bolera.
Ah. A la Bolera. El restaurant.
Sí, sí, el restaurante La Bolera. Es que nos encanta, nos dan de comer, nos tratan súper bien y es, bueno, un sitio al que vamos muy asiduamente. Luego también, bueno, la catedral, evidentemente. Y bueno, dar paseos, el Pie de Chambri también.
El Pie de Chambri.
Sí. Y no sé, ahora me he quedado un poco en blanco. Pero sobre todo, si tuvieras que estos tres sitios son especiales para mí, sí.
O sigui que, Cora, tu fas vida a Sant Cugat. Encara sí. Que et moguis molt, fas vida a Sant Cugat.
Sí, totalmente. Yo entre semana, los fines de semana puedo viajar, pero hago mi vida aquí. Yo aquí soy feliz, me siento como en casa, necesitaba sentirme que volvía al pueblo, porque yo vengo del pueblo y echaba de menos esto. Y San Cugat al final me habéis recibido con los brazos abiertos y me siento súper a gusto aquí.
¿On et podrem escoltar pròximament? Una actuació...
Pues mira, este fin de semana estoy en Sevilla, el siguiente en Bulgaria y el siguiente estoy en Barcelona, en el Nitza, en la Sala Polo.
Ostres, doncs mira...
El 28 de febrero.
28 de febrer. Doncs escolta, Cora Novoa, moltíssimes gràcies per passar pel programa. Gràcies per obrir-te en aquesta conversa que hem compartit. I res, et tenim com una Sant Cugatenca més.
Gràcies a tots i un placer i encantada d'estar aquí.
Fins a la propera, que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau.
Ciao.
Hell
Hotel Cint Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Hotel Cint Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
I acabem el Faves Comptades d'aquest dilluns amb els usuaris de la Fundació Catalunya Creativa i amb l'espai Nosaltres. Avui com a convidat en Rafa Rodríguez, tècnic de l'àrea de música de la Fundació i cantant.
Benvinguts un altre cop al nostre espai d'entrevistes de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem a Rafa Rodríguez, tècnic de l'àrea de música de la Fundació Catalunya. Ja fa molt de temps que ens coneixem. Rafa, volem donar les gràcies per fer-nos riure, ballar i cantar en les teves activitats. Sense tu, les festes de Catalunya no serien el mateix. I ara donaré pas al meu company Carles. Carles.
Hola, us presento al Miguel, la Núria, l'Antonio, la Maria José, l'Àngel, el Roger, la Barra i jo mateix, en Carles. I ara a continuació passem les preguntes. A part de la teva fundació, a la Fundació Catalunya, dediques alguna cosa més?
Bon dia a tothom. Que guai estar aquí amb vosaltres avui. Sí, jo a part de treballar a Catalunya, treballo com a músic. Toco a diversos llocs, amb diverses bandes. Em dedico això fora de la meva feina com a tècnic de l'àrea de música de Catalunya.
En tu cas... Espera, ¿En tu casa tiene tu estudio? ¿Cuánto tiempo te dedica a ensayar?
Sí, en casa tengo el estudio montado. Una de las habitaciones de casa es un cuarto lleno de instrumentos, de teclados, de guitarras y demás. Y a ensayar dedico menos tiempo del que me gustaría. Intento dedicar entre una hora y media y un par de horas cada día, pero no siempre se puede. Cuando hay tiempo, pues lo hacemos, y cuando no, pues vamos tirando con lo que da tiempo.
¿En qué lugares estudiaste o te preparaste para ser músico?
Pues mira, he estudiado en varios sitios. Empecé estudiando en el Conservatorio del Liceu, que ahí hice toda la parte de música clásica. Luego pasé a Taller de Músics y acabé haciendo la carrera en la Escuela Superior Jam Session en Barcelona. He pasado por varios sitios ya.
¿En qué momento vas a comenzar a integrarte para la música?
Jo vaig començar a interessar-me per la música de molt jovenet. Des de ben petit m'agradava molt, i el cole era la meva assignatura favorita, i sempre que arribaven reis o qualsevol o aniversari, jo demanava qualsevol cosa que tingués a veure amb la música, o un instrument, un disc, o el que fos. Encara hi havia discos llavors. I vaig començar a estudiar música amb 8 anys. Com a activitat extraescolar vaig començar a estudiar piano. I doncs, fins ara, ja fa uns quants anyets ja que faig això.
Bueno. A la teva família li agrada tant com tu el món de la música?
Sí, la veritat és que sí. A casa meva sempre va haver-hi molta, molta música. Sempre, tot i ser el primer músic de la família, però sí que sempre s'ha escoltat molta música a casa, hem anat a molts concerts, hem compartit molt la música amb els meus pares des de ben petit a casa.
Ets feliç fent la teva feina?
Molt. Molt, m'agrada molt la meva feina, la veritat és que sí. Tot i ser una feina, però en certa mida també és una afició, també és un hobby. M'agrada molt fer-la, m'agrada molt fer el que faig, sí.
¿Cómo te has sentido alguna vez no ha ido bien a un concierto en que tú actuabas?
Uy, esto pasa de vez en cuando, como en cualquier trabajo. Al final, evidentemente, cuando tenemos un día malo, un concierto que no ha salido bien, especialmente si es porque nosotros no hemos estado bien, no nos gusta, sentimos una pequeña decepción, pero al final, pues como en cualquier trabajo, nadie es perfecto y tenemos días muy buenos y días regulares y días muy malos a veces también. Entonces, aprendemos a llevarlo con más o menos ánimo, ¿no? Intentamos que no nos afecte mucho, aunque intentamos que no pase, pero cuando pasa, pues lo aceptamos y intentamos mejorar para el siguiente, para que no nos vuelva a pasar lo mismo.
¿No has pensado una vez tirar la toalla porque la gente dice, bueno, está, ha pagado la entrada y no le ha gustado, claro? No, nunca.
Tirar la toalla, ¿no? Al final, sí, si los días buenos ganan a los malos, nos sigue compensando hacer esto.
¿Cuándo empezaste en el mundo de la música?
Pues en el mundo de la música empecé, como he dicho, a estudiar con 8 añitos, más o menos, y a trabajar empecé con 16, 17 años. Con 16 empecé a dar mis primeras clases de piano como profe en una escuela de música. Y luego, pues ya más adelante, empecé a tocar en directo, cada vez trabajé más de profe y cada vez más conciertos y cada vez más proyectos y más bandas. Pero sí, a los 16, más, entre los 15 y los 16, no estoy muy seguro, por ahí.
¿Yo? ¿Cuántos instrumentos tocas?
Toco 3 instrumentos. Mis instrumentos son el piano, la voz y la guitarra, en este orden además. Lo que más he estudiado es piano, después voz y después guitarra. Me gustan muchos otros, pero estos son los que toco.
¿Qué sents quan toques una cançó?
Ui, doncs depèn molt de la cançó. Generalment molta alegria i molta satisfacció i al final és un plaer tocar. Per mi és un plaer tocar qualsevol cançó. Si és una cançó que t'agrada molt, doncs sents més coses, més emoció, més plaer, més satisfacció. Però en general, sobretot això, satisfacció.
¿En qué año entraste a trabajar en la Fundación Catalunya?
Pues empecé en Catalunya en 2014. Va a hacer 11 años este mes de marzo ya. Ya llevo 11 años haciendo música en Catalunya. Mm.
En els concerts, què fas? Veus que agrada la teva feina?
Generalment sí. Generalment intentem i crec que aconseguim que la gent s'ho passi bé, que la gent gaudeixi, que ballin, que cantin amb nosaltres, que s'oblidin una estona de la seva vida diària per gaudir de la música durant aquella hora i mitja o 2 hores que pot durar les actuacions que fem. Generalment sí.
Sents que tens certa fama per ser músic?
Ui, tant com a fama no sé. Depèn que entenguem com a fama. Diguem que la gent del circuit em truca a nivell... Soc una mica reconegut a nivell professional. La gent em truca per anar tocant a diferents llocs i per als diferents esdeveniments i per diferents sales. Si fama és que la gent pel carrer em conegui, que em pari, que em demani fotos, això no m'ha passat mai. En aquest sentit sí que no tinc cap fama. No, no.
¿Te sientes realizado al llevar a cabo tu trabajo?
Mucho, mucho. Mi trabajo me realiza muchísimo. Tengo mucha suerte con esto porque me dedico a hacer lo que quería hacer cuando era pequeño. Yo cuando era pequeño pues quería hacer esto y al final, pues oye, más o menos lo he conseguido, así que sí.
¿En tu familia hay alguien que se dedique a la música?
No, soy el primer músico de la familia.
¿Qué cosas cambiarías dentro del área de música que tú diriges?
¿Perdón?
¿Qué cosas cambiarías dentro del área de música de que tú diriges?
¿Qué cosas cambiaría? Pues
de la fundación, claro.
Sí, 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 del área de música. Pues yo creo que lo que me gustaría es poder hacer más actividades, que más personas pudieran participar de las actividades de música y que yo pudiera hacer más actividades, bueno, yo y el equipo. Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos las horas que tenemos y el día da lo que da, pero sí que me gustaría poder hacer más de lo que hacemos, sí.
Sí, pero habrá una cosa que tú, eso no, dices, no, esto no, aparte de la música, es el departamento de música que tú estás. Una cosa que dices, no, esto te podría cambiar del equipo que estáis.
Uy, del equipo, yo creo que esto, el llegar a más gente, por lo demás, me gusta mucho cómo funciona todo. Así que eso, me falta el que lleguemos a más gente. Cuando tengamos más horas, pues nos pondremos a ello, a hacer más actividades y llegar a más centros y a más personas.
¿Crearías un grup de música adaptat que el formessin els usuaris de Catalunya?
Doncs de fet sí, és una cosa que es va pensar fa uns anys, però va esclatar la pandèmia i vam mig abandonar la idea, però és una d'aquelles coses que estan com allà en la llista de tasques pendents i crec que d'aquí poc temps podem començar a treballar en aquest sentit. Sí, sí, és un dels projectes que m'agradaria molt desenvolupar. Molt.
Podria arriba a fer una gira?
Ui, tant com això no ho sé. Jo gires com a tal no n'he fet cap. He fet molts concerts, o es podria considerar que la meva vida artística és una gira constant, però sí que si es desenvolupa el projecte podríem fer moltes actuacions. No sé si tant com a gira, d'estar sempre viatjant, però actuar per aquí i per allà segur que sí.
Però és difícil.
Fer una gira? Bueno, és trobar algú que et contracti a diferents ciutats. Al final, una gira no és més que viatjar per diferents llocs, o de Catalunya, o de la resta d'Espanya, i trobar llocs on tocar. Llavors, jo, més que pensar en fer una gira, de moment m'agradaria desenvolupar el projecte i començar a fer algunes actuacions per...
Però si tinguessis que fer alguna gira, a on t'agradaria anar?
Ui, a tot arreu. A tot arreu.
Com, per exemple?
Doncs... tota Catalunya, tota Espanya, tota Europa, inclús, vull dir, a quants més llocs millor, sempre.
Para ver todo el país, ¿verdad?
Claro, para conocer todo lo que se pueda y que nos conozcan también la gente si vamos a tocar, ¿no?
Claro. ¿Cómo? ¿Cómo gestionas el hecho de tener dos trabajos?
Uy, este es el gran tema de mi vida. Pues bueno, intentando aprovechar mucho los tiempos muertos, intentando, pues eso, relajarme lo menos posible durante el día, intento buscar mis momentos de tiempo libre, pero no entre diferentes tareas, optimizando mucho el tiempo, y como cualquiera que tenga dos trabajos, descanso poco. La verdad es que descanso poco, pero bueno, intento organizarme como
pero
pueda.
¿Pero dormir qué?
Sí, dormir, intento dormir las horas que tocan.
Vale.
¿Te ves realizando otra tarea profesional distinta que no sea relacionada con la música?
La verdad es que no. La verdad es que ahora mismo no. Me gusta mucho lo que hago y si en algún momento tuviera que cambiar porque la vida viene así, pues lo haría, pero no me veo haciendo otras cosas que no tengan que ver con la música, sea tocando, sea enseñando, sea haciendo actividades. Es lo que me gusta, es lo que me he formado y es lo que ojalá pueda seguir haciendo muchos años.
Te cuento que cuando tuvimos la pandemia estaba todo parado, entonces ahí sí hay un caso de esos y ahí no, en la música no puedes, tenías que, porque decías, uy, hay muchas pérdidas, no podemos ir a tocar, no podías ir. ¿Te hubiese gustado irte a otro trabajo?
No me hubiese gustado, pero lo haría. Si tengo la necesidad, si viene otra pandemia o cualquier otra situación que haga que tenga que cambiar, lo haré. No me gustará hacerlo, pero habrá que hacerlo.
Tuviste pérdidas, muchas.
Sí, fueron unos meses muy difíciles.
Muy difíciles, sí. Y que estabas...
Sí.
Yo ya estoy que...
A quants concerts has anat al llarg de la teva vida?
A tocar, vols dir, o de públic? A tocar. No els he comptat, però deu estar al voltant de 1.200... entre 1.000 i 1.200, però no ho sé, amb exactitud no ho sé, però entre 1.000 i 1.200, més o menys.
T'haguessis presentat alguna edició d'Operació Triunfo?
Ui, no, la veritat és que no. No tinc res en contra, però no és com he pensat en fer la meva carrera professional i el meu ofici. Crec que han sortit grans artistes d'Operació Triunfo i de programes similars, i que segur que en sortiran més, però és un format que mai m'ha cridat l'atenció com per presentar-me jo.
¿Cuál es tu estilo de música favorito?
Me gusta un poco de todo, pero si tuviera que elegir un estilo, seguramente sería algo que tenga que ver con el